Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Farà una reestructuració dels seus òrgans directius. El primer relleu ha estat el de la directora executiva de l'Hospital de Sabadell i del Centre Sociosanitari L'Albada, la doctora Cristina Carot. El cessament s'ha produït en plena crisi del coronavirus, un moment que des del comitè d'empresa consideren poc adequat. Manuel Montagudo és president del comitè.
Creo que ahora es el momento en que no hay que tomar medidas de este tipo. Las medidas habrá que tomarlas cuando pase todo esto y se analice lo que ha hecho cada uno y la responsabilidad que cada uno ha tenido. Seguramente los que saldremos mejor parados somos los trabajadores, que hemos sido los más responsables, ¿eh? No, otros pues ya sabrán cada uno su responsabilidad a la que ha tenido, y estoy convencido que muchos de los que han estado al frente de la crisis también han sido responsables de plantar y cara a la pandemia.
Des del comitè d'empresa asseguren que el taulí s'ha fet el que s'ha pogut per afrontar el coronavirus, malgrat que un grup de treballadors considera que la gestió no ha estat correcta i reclamen depurar responsabilitats. Pel que fa a l'àmbit purament sanitari, el taulí baixa avui dels 200 ingressats per coronavirus per primer cop des del 21 de març. Amb el descens de casos de Covid-19, el Verdi es queda sense pacients i es tanca aquest recurs temporal. Tot plegat el dia que oficialment comença l'anomenada fase 0 de la desescalada, en què els comerços de menys de 400 metres quadrats ja poden obrir, així com els establiments que fan menjar per emportar. Això sí, ho fan amb importants mesures de seguretat. Mònica Quilón, propietària de la perruqueria Línia i Estil, n'ha apuntat algunes.
Por suerte, cada clienta tendrá que venir con su mascarilla, pero bueno, a mí me hubiera gustado tener, pues, aunque sea un par de cajitas para si alguna clienta no tiene en ese momento, o cuando yo se la manche de tintes y se tiene que teñir, poderle dar una luego a la hora de irse. Son cosas que todavía, como nos ha pillado por sorpresa, pues hay materiales que todavía no los tenemos, ¿no? Luego un producto especial para limpiar los sillones, los tocadores, los lavacabezas cada vez que se levante la clienta.
La prova de foc d'aquesta fase 0 del desconfinament va començar dissabte amb la possibilitat de sortir a fer esport i passejar. Des del govern municipal fan un balanç positiu de les mesures empreses per facilitar la mobilitat dels vianants com a garanties de seguretat i avancen que les intensificaran pel cap de setmana que ve, el cap de setmana de la salut. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatura primaveral, després d'un cap de setmana també en què les temperatures s'han disparat. Hem d'esperar que es mantingui aquest temps? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica serà estable amb el predomini de l'ambient assolellat a causa d'una dorsal anticiclònica. Aquesta dorsal bloquejarà l'arribada de baixes pressions i masses d'aire més fredes i, per tant, es mantindrà el flux de sud a nord que transporta aire càlid del continent africà. Això permetrà que la temperatura sigui elevada i s'assoleixin valors al voltant de 22 i 27 graus al Pirineu i al litoral, i entre 26 i 31 graus a la resta de Catalunya. Malgrat tot, creuaran bandes de núvols alts i alguns de mitjans d'oest a est, i creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, però sense cap conseqüència. Pel que fa demà, hi haurà pocs canvis en general i es mantindrà el cel enteranyinat per núvols alts, i de nou creixeran nuvolades a punts de muntanya amb una temperatura força elevada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària, també la més propera a Sabadell. Només trobem una única incidència a Sant Cugat del Vallès, a la BB-1462, que segueix amb la circulació amb retencions arran dels esfondraments que es van produir el 22 d'abril passat per aquest temporal de pluja que hi va haver, i des de llavors se circula en pas alternatiu semaforitzat amb les retencions que això suposa, que ara mateix són d'un quilòmetre. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La direcció del Taulí registra canvis en plena crisi sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus. El primer dels relleus que s'han registrat és el de la doctora Cristina Carot, que deixarà de ser directora executiva de l'Hospital de Sabadell i del Centre Sociosanitari de l'Albada, segons ha pogut confirmar aquesta emissora. El director general de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí, assumirà temporalment les funcions de Carot mentre no es nomena un substitut definitiu. Pau Duran, bona tarda. Tot i que encara no està confirmat, tot apunta que la doctora destituïda podria assumir un càrrec de coordinació entre l'hospital i els centres d'atenció primària de la ciutat, més enllà del Cap Can Rull, que ja està gestionat pel mateix Taulí. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquest no serà l'únic moviment que hi haurà en la gestió del centre sanitari. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que encara no està confirmat, tot apunta que la doctora destituïda podria assumir un càrrec de coordinació entre l'hospital i els centres d'atenció primària de la ciutat, més enllà del CAP Can Rull, que ja està gestionat pel mateix Taulí. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquest no serà l'únic moviment que hi haurà en la gestió del centre sanitari, ja que s'està treballant en una reorganització de tota la direcció de la institució. Des del comitè d'empresa del Taulí asseguren desconèixer aquests relleus ni les raons que hi ha al darrere, però alerta, encara no és el moment de depurar responsabilitats. El doctor Manuel Monteagudo és president del comitè.
Me parece que sería lo menos indicado es pedir la dimisión de nadie en este momento. Estamos todavía en una situación de alarma en la que todavía no se han arreglado los problemas. En todo caso, habrá que hablar y analizar a posteriori las cosas que han pasado. Y entonces, en ese momento, igual es cuando hay que hablar si alguien tiene alguna responsabilidad que tenga que depurar. Pero no es en este momento una petición del comité de empresa la dimisión de la dirección, porque tampoco creo que esto arreglará ningún problema de los que afectan a la institución.
D'aquesta manera, Monteagudo contradiu el comunicat publicat per un grup de treballadors del Taulí no vinculats al comitè que reclama canvis en la direcció del centre sanitari per la gestió que s'ha fet de la crisi del coronavirus. En aquest sentit, Monteagudo considera que s'ha actuat el millor possible.
Ojalá hubiéramos tenido previsión de esto, no solo en el Taulí, sino en toda España, ¿no? El saber que a lo que nos íbamos a enfrentar, pero yo creo que nadie lo esperaba y nadie estaba preparado y se ha tenido que preparar las cosas de forma improvisada y seguramente lo mejor posible dentro de cada uno de su responsabilidad.
Més enllà de la gestió del coronavirus, des del comitè d'empresa coincideixen amb els treballadors a títol individual en què el centre hospitalari pateix mancances que cal solucionar.
Estamos infrafinanciados de que nos siguen quitando el 5% a pesar de que de lo que hemos trabajado, que no nos pagan las DPOs en el SISCAT y especialmente en el Taulit, que no hay camas y que urgencias siempre está mal, pues siempre ha estado mal. Esto estamos de acuerdo, pero que lo hemos dicho nosotros también desde hace mucho tiempo, ¿no?
Tot plegat arriba després que aquest divendres, Dia del Treballador, la plataforma assembleària de treballadors del Taulí fes una roda de premsa davant del centre sanitari. Reclamen més recursos, el pagament del 5% del sou que van perdre per les retallades i la recuperació de les anomenades DPOs, unes pagues extraordinàries que complementaven el sou base.
I tot plegat ho hem sabut el mateix dia que ja hi ha menys de 200 persones amb coronavirus ingressades a Sabadell. Són 19 persones menys que el 30 d'abril, l'últim dia que teníem dades. Si ens fixem en una setmana enrere, representen 64 persones menys amb la malaltia a la ciutat. Del total de 182, 153 es troben ingressades al Taulí i 29 a la unitat de cures intensives. Ja no hi ha ningú a l'Hotel Verdi, però pel que fa al total de recuperats, la xifra puja als 1.309, 40 més que dijous de la setmana passada. El total de morts també puja als 326 en aquest cas, 12 més que en els últims 3 dies. Pel que fa al conjunt de l'Estat, Espanya ha tornat a registrar 164 morts per coronavirus en les últimes 24 hores per segon dia consecutiu. Segons dades del Ministeri de Sanitat, des d'aquest diumenge hi ha hagut 356 nous casos confirmats per la Covid-19, la xifra més baixa, això sí, des del 8 de març. De totes maneres, representa un petit repunt respecte a les dades de dissabte, un 0,16% més. Pel que fa al nombre de curats, hi ha hagut 2.441 altes mèdiques en l'últim dia, 790 més que fa 24 hores. En l'últim dia s'han produït 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a les UCIs. En xifres totals ja hi ha 218.011 casos confirmats, 25.428 defuncions i 121.343 curats. Després de més de 50 dies de confinament, el comerç de proximitat ha pogut reobrir aquest dilluns, coincidint amb l'inici de la fase 0 de la desescalada. Es tracta dels establiments de menys de 400 metres quadrats que han tornat a la feina enmig de fortes mesures de seguretat. Entre les condicions per poder tornar a aixecar la persiana hi ha que s'instauri un sistema de cita prèvia per evitar que més d'un client coincideixi en el local, garantir els 2 metres de separació entre els treballadors i els clients o dotar els establiments de gels desinfectants, guants o mascaretes. Els establiments consultats per aquesta emissora coincideixen que tenien ganes de poder reprendre l'activitat després de 7 setmanes de confinament, una etapa que ha suposat pèrdues per ells, tot i haver hagut de pagar igualment els impostos. Una tornada a la feina enmig de la incertesa per la falta de concreció sobre alguns aspectes i la manca de suport per part de l'administració. Entre les condicions per poder reobrir, dotar-se de tot tipus de material d'un sol ús, en el cas, per exemple, de les perruqueries, un material com els peucs o les bates, que no sempre han estat fàcils d'aconseguir. Així ho admet Mònica Quilón, propietària de la perruqueria Línia i Estil de la Creu Alta.
Nos ha costado mucho de poder encontrar todos los productos necesarios y todo lo que nos han pedido para poder reabrir otra vez nuestros negocios y costosos, claro. Como por ejemplo unos patucos desechables para cada clienta cuando entre, toallas o batas desechables y si no, pues bueno, hay que lavar las toallas y las batas a 80 grados, geles alcohólicos para limpiarse las clientas cuando entran, cuando salen.
A més de les perruqueries, a partir d'avui també podien obrir bars i restaurants, però amb la condició de no servir àpats en el mateix local. Els establiments poden oferir en aquesta fase zero de la desescalada menjar per emportar, tant si el client el recull a les mateixes instal·lacions com si es reparteix a domicili, una alternativa per la qual el restaurant Cal Sevillano de Can Llong ja va optar fa 15 dies. Samuel Guillén, propietari de l'establiment, assegura que ara mateix amb aquesta línia de negoci està cobrint costos, però també admet que 2 dels 4 empleats en què compten continúan a casa seva sense treballar.
Entonces, pues esto es ahora para empezar a pagar costes y empezar, porque ya te digo, nada que ver la facturación que se hacía antes a lo que estamos haciendo. Es verdad que los clientes hemos tenido una buena acogida, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo, ¿vale? También hemos empezado, ya te digo, solo yo y mi madre, que también es trabajadora de Cal Sevillano, solo nosotros dos, el resto de trabajadores, de momento ellos también de salud, pero están confinados en casa. No puedo hacer frente a todos estos gastos.
Davant d'aquesta circumstància, Guillén reclama més suport per part de l'Ajuntament i posa sobre la taula la possibilitat que, de cara a la temporada d'estiu, es puguin ampliar les terrasses sense que això suposi un cost addicional. I tot plegat després del primer cap de setmana de desconfinament i primer cap de setmana amb alguns dels carrers principals de la ciutat tancats pels cotxes. El govern municipal fa una valoració positiva de les restriccions de mobilitat impulsades des del mateix consistori i ja ha avançat que de cara al pròxim cap de setmana llarg es tancaran més carrers de la ciutat. Tot i algunes imatges d'aglomeracions al Ripoll, el govern municipal considera que les mesures del mateix consistori han servit per garantir el distanciament social entre els sabadellencs. Tot i això, l'executiu fa un pas més i de cara a aquest pròxim cap de setmana i festiu de la salut han decidit fer peatonals alguns trams de carrers com el Sant Miquel, el barri de la Creu Alta o el de Sant Sebastià i Salvany, a l'Eixample. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra ha titllat el tall de trànsit del cap de setmana de tímid, efímer i discontinu. El grup municipal considera que els trams resultants són inconexos i ho atribueix a la poca ambició, improvisació i superficialitat, han dit textualment, del govern. Demana que l'eix central es converteixi en un eix cívic per a vianants i ciclistes. Encara relacionat amb la mobilitat, a partir d'avui és obligatori l'ús de mascareta al transport públic i als taxis. En aquest context, per garantir que els ciutadans disposin d'aquest element de protecció, avui s'ha fet un nou repartiment de mascaretes. Treballadors de l'Ajuntament de Sabadell, voluntaris de Creu Roja i de Protecció Civil i els conductors de la TUS han començat el repartiment de 27.500 mascaretes. S'han lliurat a les estacions de ferrocarrils, Renfe i també a l'estació d'autobusos i dins dels convois de la TUS. A banda de lliurar les mascaretes, els voluntaris també han entregat fulletons informatius als usuaris del transport públic. En aquests documents se'ls informa sobre com s'han de posar i de treure les mascaretes, la importància de respectar la distància de seguretat o les franges horàries de sortir del carrer.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Universitat Autònoma de Barcelona iniciarà el curs 2020-2021 amb menys alumnes per culpa del coronavirus. El rectorat augura una caiguda de les matriculacions per les dificultats econòmiques que patirà part dels estudiants a conseqüència de la pandèmia. La rectora Margarita Arboix, pendent de jubilar-se, estima que la xifra d'alumnes es reduirà a la meitat a partir de setembre. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Graus, postgraus i màsters, així com doctorats, patiran una caiguda dels estudiants arran de la crisi sanitària. Segons la rectora, els problemes econòmics a moltes llars farà que bona part dels alumnes no puguin fer front a la matrícula, mentre que una part dels que la puguin pagar hauran de combinar les classes amb una feina, de manera que això podria dificultar el seguiment dels crèdits. La rectora Margarita Arboix es mostra preocupada per la situació.
Hauran canviat i això farà que o no puguin pagar la matrícula, o si la paguen, que ja sabeu que tenen, a més, terminis i que es pot pagar a trossos, poden tenir, a més, dificultats després per fer el seguiment, perquè estiguin obligats a treballar, perquè tinguin més dificultats econòmiques a casa seva, etc. I això ens preocupa molt perquè pot condicionar moltíssim que tinguem una baixada de matrícula en quant a crèdits o inclús a cursos sencers.
De fet, de moment les matriculacions estan aturades en el cas de primer curs a l'espera que es pugui fer la selectivitat en les dates previstes entre el 7 i el 9 de juliol. En els cursos superiors, Arboix confia que el procés comenci al juliol. Tot plegat, però, podria fer endarrerir l'inici de les classes.
I, per tant, també puc dir que els alumnes de primer és possible que comencin més tard, clar. Si em matriculem al setembre, és lògic que els alumnes de primer no podran començar amb les dates que sabeu que en general les universitats comencem a obrir després de l'11 de setembre, no? Depèn, hi ha alguns al 15, n'hi ha els altres al 20, però bueno, amb aquestes dates, no? Inclús hi ha algunes facultats que comencen a primers de setembre. Això es pot enredarir 15 dies o coses. Això encara no ho tenim resolt, eh?
La caiguda prevista de les matriculacions podria complicar encara més les finances de l'autònoma. La rectora Margarita Arboix fa una crida al govern català perquè tingui en compte aquesta situació i miri d'aportar recursos perquè el dèficit de la Universitat de Bellaterra no s'incrementi de forma preocupant, ja que això podria obrir la porta a l'aplicació de noves retallades.
Més notícies en format més breu. El centre ITA de Salut Mental ha traslladat a l'entorn virtual les atencions als pacients. En el cas dels hospitals de dia, es van reforçar les teràpies individuals i es van incrementar el seguiment dels pacients. I pel que fa als seguiments en els àpats, s'ha suplit, sobretot, amb un assessorament més ampli a les famílies. Tot plegat amb l'objectiu de mantenir el contacte amb els pacients, perquè, com explica Míriam Sánchez, psicòloga clínica i adjunta de direcció del grup ITA, les malalties no fan vacances.
Es preocupava molt que la gent, que les persones fessin una interrupció en el seu tractament, per al que això significava. En alguns casos va haver com un inici de dir-nos pues fem vacances i ja tornarem. Nosaltres vam insistir en que no, el malestar, la malaltia no fa vacances, no descansa. I al contrari, aquesta situació de crisi que a tothom, no, la població en general, ja li està costant.
Sánchez assegura que aquest sistema d'atenció telemàtica, que el centre ITA ja posava en marxa en alguns casos concrets, està tenint una bona rebuda entre els pacients. Can Rull aporta menjar i altres menesters al Rebost Solidari. L'Associació de Veïns del Barri ha aconseguit ajuntar un gran volum de 3 contenidors de menjar i altres útils que avui s'han organitzat a un supermercat de Can Rull per donar-lo al Rebost Solidari. El Servei d'Aigües de Sabadell engega una campanya de recollida de fons per lluitar contra el coronavirus. La companyia donarà 1 euro a l'assaig clínic Jo em corono per cada client que passi a la factura digital. La iniciativa pretén augmentar la col·laboració entre ciutadans i companyia i també conscienciar sobre la importància de reduir la petjada en el medi ambient, promovent hàbits sostenibles com la reducció del consum de tinta i paper. Andy Down Sabadell reprèn avui la formació presencial individualitzada. Aquesta setmana es formaran presencialment 2 noies que s'incorporaran a la seva feina en residències d'avis i que ja han passat favorablement el test de la Covid-19. Aprendran, entre altres coses, a posar-se i treure's els guants, mantenir la distància de seguretat i com circular per la via pública, entre altres coses. La policia de Sabadell ha interposat 161 denúncies a aquest pont del 1 de maig a persones que no complien el confinament. Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dijous a divendres i fins la mateixa hora d'aquesta matinada passada. La policia municipal ha interposat gairebé 2.000 sancions des de l'inici de la pandèmia. I un últim apunt, l'Escola de Música de la Creu Alta de Sabadell grava el tema You Are Welcome disponible a les xarxes socials. El centre dedica la gravació als 15.500 alumnes i als 1.473 professors de les escoles de música privades de Catalunya.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de xifres econòmiques. Entre un 60 i un 65% del petit comerç català ha obert les seves portes avui, coincidint amb el primer dia de la fase 0 de desconfinament, segons dades de Pimec Comerç. En canvi, segons la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, només el 20% del comerç al detall i el 3% dels establiments de l'hostaleria han aixecat la persiana. A més, des de l'ATA lamenten que la normativa s'ha donat a conèixer en diumenge i a última hora. En aquest context, la patronal Pimec demana que els ajuntaments disposin dels 2.700 milions d'euros de superàvit del 2019 i romanents per reactivar l'economia. A més, la patronal proposa exonerar del pagament de l'impost sobre activitats econòmiques i aplicar una rebaixa de l'IBI. Els afectats per ERTO ja superen els 704.700 treballadors i més de 95.800 empreses presenten un expedient. El balanç d'expedients, però, registra l'incompliment més baix des de l'inici de la crisi i creix en 23 empreses i 157 persones en les últimes hores. Alba Vergés, consellera de Salut, afirma que el govern espanyol es mostra molt predisposat a gestionar el desconfinament per àrees de salut i no per províncies. Vergés també s'ha mostrat crítica amb el fet de posar dates al desconfinament, ja que afirma que pot comportar frustracions en alguns territoris que triguin més a desconfinar-se. Precisament sobre aquest tema, la consellera ja ha deixat entreveure que Barcelona no passarà la fase 1 el pròxim 11 de maig, tal com s'havia anunciat des del Ministeri. Un Ministeri de Sanitat que no ho dona tant per fet com Vergés. El ministre Salvador Illa nega que s'hagi acceptat les regions sanitàries en lloc de les províncies. Assegura que de moment no hi ha res en ferm i que s'estan estudiant les propostes plantejades per les diferents comunitats autònomes. El que sí que reconeix és que el decret publicat pel BOE obre la porta a aquesta possibilitat. De fet, avui el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'hi ha referit.
I si se llega a una discussió en base a los datos que nos permite en pensar, después de esa discusión, que ese área es susceptible de cambiar de fase, pues no hay ningún problema en hacerlo. Por lo tanto, si Cataluña propone un área de salud como uno de esos territorios geográficos diferentes a las provincias, si reúne las condiciones, pues no veo por qué no se va a utilizar, como puede pasar no solo en Cataluña, sino en cualquier otra comunidad autónoma. No creo que esto sea una discusión de comunidades específicas, sino de cualquier zona del territorio español.
Des de Salut argumenten que les dades que envien al Ministeri són per regions i que, per tant, dificulta que es pugui desconfinar en funció dels números provincials. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, assegura que no donaran suport a la pròrroga de l'estat d'alarma per dues setmanes més, a partir de l'11 de maig. En una entrevista a Onda Cero ha reclamat que es desvinculi aquesta proposta en el decret que s'ha de votar del ZERTO i de les ajudes a les empreses.
Si ellos le quitan ese chantaje encima de la mesa, pues que nos expliquen por qué necesitan un estado de alarma teniendo, y vuelvo a repetir, al menos 3 o 4 leyes orgánicas a su disposición para centralizar el mando único sanitario y social y para limitar la movilidad cuando así lo estimen oportuno. Porque, insisto, según ellos estamos en la desescalada, en la nueva normalidad. Por tanto, si estás en la nueva normalidad, no parece lógico que utilices el estado de alarma, que es una excepcionalidad constitucional, después de 2 meses habiendo tenido todo ese poder.
En canvi, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, demana responsabilitat a tots els partits polítics per allargar l'estat d'alarma que s'ha de votar al Congrés. En roda de premsa telemàtica, Albiach ha afirmat que l'estat d'alarma no és un caprici del govern espanyol, sinó que era una mesura necessària per aguantar la crisi. La votació serà aquest dimecres al Congrés dels Diputats.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La remodelació de l'antiga fàbrica Sallarès i 10 al barri de Gràcia ja està més a prop. Avui la Junta de Govern ha aprovat el projecte guanyador que servirà per transformar aquest espai en un centre d'innovació social i tecnològic. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs l'estudi Julià Arquitectes i Associats han estat els escollits per tirar endavant una remodelació d'aquesta fàbrica. Quan parlem d'aquesta instal·lació ens referim a les 4 naus paral·leles als carrers de Sallés i Viladomat i també d'un 5è edifici ubicat al carrer de Jacint Verdaguer. Aquestes instal·lacions, que compten amb un gran valor històric, estan en procés de remodelació des de l'any 2019, moment en què l'Ajuntament obre un concurs per tirar un projecte transformador. Ho explica Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge.
Es va iniciar el juny del 2019 un concurs de projectes d'arquitectura, un concurs d'idees per instal·lar-hi el Centre d'Innovació Social i Tecnològica i fer la consolidació estructural i l'estancaïtat de tot el conjunt dels edificis. I, per tant, ara, després de les diferents sessions del jurat, el que fem és aprovar el resultat del concurs i classificar a les diferents propostes presentades.
Així doncs, ara comença aquest procés de reforma a la fàbrica Sallarès i 10, que entre d'altres es convertirà en la seu del Rebost Solidari. Precisament, aquesta entitat ha vist com durant la crisi de la Covid-19 ha hagut de donar resposta al doble de gent que estan acostumats. Un exemple n'és les targetes menjador atorgades durant aquests 2 mesos de confinament.
Quan vam fer el contracte aquest amb Caprabo per fer les targetes de Moneder, hi havia 2.200 targetes i, per tant, podíem arribar fins a 2.200 famílies respecte a les 1.875 inicials, però jo diria que ja hem superat això i que, per tant, hi ha famílies que se'ls dona d'alta la prestació del rebost, però com que no tenim prou targetes per ara, perquè s'ha d'acabar aquest contracte per poder-ne fer un de nou, ho estem suplint amb prestacions de subsistència o les prestacions d'urgència que repartim habitualment als serveis socials.
Així doncs, els arquitectes de l'equip Julià Arquitectes Associats hauran de transformar aquest espai per convertir-lo en un centre d'innovació social i tecnològic. En total, s'havien presentat 18 candidatures, de les quals 6 van passar a la fase final.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En futbol, la Lliga Nacional relleu a la banqueta del juvenil A del Mercantil. El fins ara tècnic dels Blaugrana, Carlos López, ha fitxat pel primer equip del Rubí. López, però, seguirà vinculat a Raona Marinal, ja que continuarà desenvolupant la tasca de director esportiu del club gracienc. A Rubí serà la seva segona experiència a primera catalana. Fa un parell de temporades no va poder evitar el descens del Sabadell B, un record que reconeix tenir encara marcat i que espera que es transformi ara en motivació.
No agafo el projecte, no, per trobar-me cap espina en aquest sentit, però sí que és veritat, no, que l'etapa al Sabadell B va ser una miqueta convulsa, sense evidentment ni cap culpable ni cap responsable, perquè com es va poder i amb els moviments que van venir al club, l'únic que vam intentar és adaptar-nos a tot, malgrat que van haver-hi moltes dificultats, no, i tot i així doncs, l'equip ho va lluitar fins al final. Crec que va ser un final bastant tràgic, que encara tinc una miqueta marcat.
López ha estat el tècnic del juvenil A mercantil les últimes dues temporades i en totes dues ha aconseguit mantenir l'equip a Lliga Nacional.
Sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada...
I per acabar el Notícies Vespre d'avui us expliquem que la cantant sardallenca Mar Fayos ha engegat una campanya de micromecenatge per finançar el seu primer projecte musical propi. Fayos s'ha marcat com a objectiu aconseguir 8.500 dòlars, el que serien 7.000 euros, que serviran per gravar el disc, però també per entregar les recompenses per tots aquells que portin el seu granet de sorra. Com sempre, la música girarà entorn del jazz fusió.
Pel que fa als estils musicals, podreu veure-hi el meu característic estil de jazz fusió, amb ritmes mediterranis, ritmes llatins i també amb tocs de pop i de soul.
Es poden aportar diners a través de la pàgina de Kickstarter, que estarà en funcionament fins al 3 de juliol. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 4 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb els butlletins horaris i a partir de dos quarts de dues amb una nova edició del Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.